Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, encetem aquest divendres 18 de setembre de 2020, un matí en el qual esperem pluges, però bé, nosaltres no som científics i el nostre home del temps, el Pere Almendárez, ens ho explica, ens ho confirma d'aquí a uns minuts. Sí que el cel està tapadot i rúfol, però és divendres i, per tant, això fa que el sol interior brilli. 3 hores les que encetem a partir d'ara i fins les 12 al Penedès en Xarxa, el magazín matinal que diàriament us acostem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Començarem d'aquí uns minuts amb la previsió meteorològica i a continuació els esports, la prèvia dels divendres i entrevista. Avui parlem amb el pilot calafellenc Àlex Toledo, que enguany competeix al Campionat d'Europa de 600. A 9:15 arribarà el primer cop d'ull a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i a continuació ens retrobem amb la coach nutricional Astrid Barquer, que ens acostarà aquesta temporada a la seva secció d'alimentació i hàbits saludables. Avui ve disposada a començar amb bon peu aquest setembre, aquest inici de temporada, i ens durà les claus per aconseguir rutines i hàbits saludables. A les 10 del matí parlarem d'aquest inici de curs escolar, farem balanç d'aquesta primera setmana, si dilluns, primer dia de la tornada a l'escola, érem a les escoles, a peu de carrer, als patis, parlant amb directores, amb mestres, amb pares, amb mares, amb infants. Avui, que fa 5 dies de tot plegat, farem un primer balanç amb l'Anna Vidal, directora de l'escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, i el Joan Amat, director del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní. A 10:45, nova cita amb l'actualitat local i comarcal i a continuació, agenda al detall. Un parell de propostes, un parell de recomanacions per al cap de setmana. Avui hem triat la proposta escènica La meva Cristina, que arriba demà a la Cisterna de Vilafranca. En parlem amb la seva artífex, la il·lustradora Núria Tomàs, i l'espectacle La correspondència de Margarida Xirgo, que es podrà veure avui a la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell. D'aquí a una estoneta, mitja hora mal comptada, ens retrobarem amb l'Astrid Barquer i a les 11 ens retrobarem amb el nostre expert cinematogràfic, el Freddy Contreras, que ens portarà estrenes i catifa vermella. I acabarem amb una entrevista, amb una conversa, així serà cada divendres, per tant a 11:45 avui tindrem la Vicky Fernández, Ayla Hars, autora de Les Friquis, També en soñamos. En Marc Pujol a les vies tècniques, entomem aquestes 3 hores de ràdio. Ens acompanyeu.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Qui sap si plourà o no i com serà aquest cap de setmana és el nostre home del temps, el Pere Almendárez. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem la previsió del temps aquí a la zona del Penedès i hem de parlar d'un canvi de temps que ens arribarà de cara avui, divendres, especialment durant la tarda i el vespre. Ens arriba un front que ja durant el matí deixarà un cel molt tapat aquí al Penedès, amb possibilitat d'alguns xàfecs o plogims febles durant el matí, però aquestes pluges anirien clarament a més de cara a la tarda i al vespre. Localment, fins i tot, no descartem alguna tempesta o algun ruixat moderat. Les temperatures mínimes pujaran avui una miqueta, entre els 18 i 20 graus a causa d'aquest cel més tapat, i les temperatures màximes, en canvi, es mantindran sense canvis o baixaran una mica, màximes entre els 23 i 26 graus en general aquí al Penedès. El vent bufarà de component sud amb alguna ratxa moderada durant la tarda. Demà dissabte el temps no acabarà de millorar del tot. Durant el matí encara tindrem molts núvols, cel força ennuvolat aquí a les comarques del Penedès, fins i tot no descartem algun ruixat dispers no gaire important pel que fa a quantitat de precipitació. A la tarda sí que sembla que començaria a millorar el temps, aquest front s'aniria allunyant i esperem més clarianes durant la tarda. Tot i així, els núvols no acabarien de desaparèixer del tot. Ja durant la tarda de dissabte, en principi, no esperem precipitacions. Les temperatures dissabte sense gaires canvis, mínimes entre els 17 i 19 graus i màximes que s'enfilaran fins als 24 o 26 graus. El vent bufarà de component sud o sud-oest feble en conjunt durant tota la jornada de dissabte. Pel que fa a la jornada de diumenge, el temps milloraria clarament, aquest front ja seria història i tindrem un dia molt més agradable amb sol en conjunt aquí al Penedès i només els núvols anirien en augment de cara a última hora de la tarda o ja de cara a la nit deixant el cel mig ennuvolat. Diumenge no esperem precipitacions aquí a la zona del Penedès. El vent bufarà de component nord o nord-oest durant el matí, girant a component sud-oest durant la tarda feble durant tota la jornada de diumenge. Les temperatures sense gaires canvis, entre els 17 i 19 graus, les màximes potser pugen una miqueta i s'enfilaran fins als 27 o 28 graus. Si fem una mirada més enllà de diumenge, de cara a inicis de la setmana vinent, sembla que tindrem de nou un canvi de temps amb l'arribada de nous fronts i entre dilluns i dimarts arribarien noves precipitacions aquí a la zona del Penedès. De moment això és tot pel que fa al temps.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. I a manca de 2 minuts per arribar a 9:15, és hora de retrobar-nos amb una de les seccions típiques dels divendres, la prèvia esportiva. Una prèvia que avui arriba sense partits, però amb una entrevista. Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, avui ens retrobem amb els esports, que és una d'aquelles cites indispensables abans de l'arribada del cap de setmana. Cita que ens serveix una miqueta de brújula per saber el que tindrem durant el cap de setmana, sempre, això sí, a nivell esportiu, però que també ens apropa una entrevista de territori, una xerrada amb alguns dels moltíssims esportistes que tenim a casa nostra o bé amb alguna d'aquestes propostes esportives que normalment acollim al cap de setmana. Abans de presentar l'entrevista d'avui, avancem que la setmana vinent, dia 26 de setembre, obrim agendes perquè arrencarà per fi l'Hockey Lliga enguany amb 3 equips penedesencs com són el Noi, el Calafell i el Vendrell. Recordem, a més, aquest darrer, el Vendrell, és una d'aquestes noves incorporacions de la categoria després de trenar la temporada passada un curs gairebé perfecte a l'Hockey Lliga Plata i guanyar-se l'ascens de categoria. Abans d'aquesta arrencada de l'Hockey Lliga Pro, avui mateix Calafell i Noia es veuran les cares en el darrer amistós de la pretemporada amb l'afegit de veure aquest ball de banquetes protagonitzat entre Pere Bàries i Ferran López. Pere Bàries, recordem, l'any passat estava el Noia i Ferran López al Calafell, aquest any s'han canviat les banquetes. Pel que fa al futbol, arrencada de competició, ja el mes d'octubre anirem seguint aquesta arrencada del futbol comarcal aquí al Penedès en xarxa. I ara sí, moment d'escalfar els motors de la secció i deixar pas a l'entrevista de la setmana que avui ens du la companya Lourdes Meroño de Dumenge Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs sí, estrenem aquesta secció d'aquesta primera setmaneta de divendres amb una persona molt coneguda d'aquí, de la casa, un esportista d'èlit, que és l'Àlex Toledo. Molt bon dia, Àlex, com estàs?
Hola, molt bones. Bé, bueno, la veritat és que molt content de com està anant la temporada i anant a poc a poc.
Bé, anem a posar una mica, perquè clar, portem tant de temps sense fer esports, perquè clar, es van cancel·lar. Bueno, després et preguntaré sobre una mica com a tot aquest temps que no hem pogut parlar amb tu, però ara mateix en quina categoria estàs, ara?
Aquest any estic fent el Campionat d'Europa 600. Molt bé, vaig segon al campionat,
Molt bé.
I bueno, la veritat és que anem cursa a cursa, però allà lluitant per les primeres posicions.
I el cap de setmana vas estar a Cheste.
Sí, vaig fer bueno, una prova del Campionat d'Espanya en substitució d'un altre pilot. I bueno, em serveix molt bé per entrenar i fer prova de pneumàtics, i la veritat és que molt content de les oportunitats que em donen aquesta temporada.
Doncs precisament anem a parlar d'aquesta temporada tan rara, i és que el dia 13 de març ens confinen. Com vas viure tot això, el confinament, el fet de que les competicions es paressin en sec?
Bueno, la veritat és que és una temporada una mica peculiar, ja que bueno, sobretot al març i a l'abril és quan hi va arribar tot això de la Covid i de la quarantena. Llavors ens va tocar bueno, esperar, fer quarantena com a tothom, entrenar des de casa, encara que no poguéssim fer moto, i bueno, estar el millor preparats possibles per quan ens diguessin que podíem tornar a la competició, doncs fer-ho el més preparat com podíem. I bueno, així ho hem fet, i la veritat és que no està anant força malament.
No està anant força malament. Bueno.
No, està anant molt bé.
De fet, una de les preguntes que et volíem fer és què vas fer durant el confinament i com et vas entrenar, perquè clar, m'imagino que el tema de la moto a casa no és viable, no?
No, la veritat és que no. A casa només podia, bueno, tinc la sort de tindre com un petit gimnàs,
sí.
I la veritat és que podia entrenar el que és el físic molt bé. I bueno, la moto, bueno, una mica apartat, no hi ha estat mai tant de temps sense pujar una moto, i bueno, ha sigut una situació una mica difícil o diferent, però bueno, el millor és la salut i estar tots el millor possibles.
Doncs sí, tota la raó, Àlex. I què feies? Feies alguna a casa? T'entrenaves? M'has dit a nivell físic, tens algun petit gimnàs i feies algunes sèries o com ho feies?
Bueno, tenim els meus entrenadors del centre del rendiment, em passaven tots els entrenos que necessitava i que podia fer des de casa. I bueno, hem anat fent el que podíem, entrenant i mantenint la forma física el millor que es podia.
Perquè jo ara, ja t'ho he explicat abans de fer-te l'entrevista, i tots els companys saben que sóc molt dolent a nivell esportiu, però m'imagino que en el motociclisme, a nivell de forma física, encara que sembli que no, has d'estar molt preparat, perquè suposo que la velocitat també afecta, no? Els moviments, tot això, no?
Sí, la moto és una cosa molt fàcil i que no cansa res, que és només el gas, i la veritat és que no és així, cansa moltíssim, sobretot la força de moure el pes de la moto d'un costat a l'altre, acceleració, frenada, estar sobretot de tensió és el que més cansa, i bueno, has d'estar molt bé preparat físicament per poder suportar tots aquests moviments i aquesta situació. I anar en moto i competir al més alt nivell no és només donar gas i que la moto es mogui sola.
Ja, si no, això ho podria fer qualsevol, i qualsevol no és Àlex Toledo.
No, a l'història no n'hi ha hagut.
Molt bé, escolta, i com ha estat aquesta tornada a la competició? A banda bona i que estàs ja, doncs ja has fet alguna prova, com ha estat?
Bueno, la veritat és que força bé, després d'estar aquests 3 mesos sense res de competició i moto, ha sigut tot de cop, i la veritat és que tenim gairebé una cursa cada cap de setmana, o sigui que ha sigut de no fer res a no parar cada dia. I la veritat és que molt content i, bueno, treballant.
Important. Escolta, i parlàvem de la Covid, d'aquest confinament, però ha hagut molts canvis derivats d'aquesta pandèmia a nivell esportiu de motociclisme?
Bueno, sobretot al nivell dels espectadors i tot, no poden entrar al circuit, només n'hi ha el personal exercial per al cap de setmana, mecànics, pilots i poc més. I bueno, la veritat és que sí que tenim una miqueta més separats tothom d'allà al circuit, i tothom amb mascareta i amb la distància de seguretat que és el que necessita per intentar lluitar contra aquest coronavirus.
Vosaltres també heu de portar mascareta quan us poseu el casco, o no?
No, amb el casco no portem mascareta, i ja força ens costa respirar només amb el casco. Em faltava només portar una mascareta a sobre.
Per això t'anava a preguntar, perquè clar, si hi ha amb el casco, m'imagino que la velocitat i tot plegat, doncs deu ser complicat. Si a sobre heu de portar mascareta, és com...
Saps? No. Vale. Mascareta només quan no portem el casco i quan estem parlant o junts amb els mecànics i tot això.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, estava mirant les teves xarxes socials i ets molt, molt actiu. te les portes tu o te les porta algú més?
No, no, les porto només jo i la veritat és que, bueno, intento fer el que puc i, bueno, crec que ho porto força bé, soc dels pilots de les meves categories que porta millor les xarxes, llavors, bueno, sempre es pot millorar, però, bueno, jo crec que faig un bon treball de moment.
La veritat és que sí, eh? Anem seguint les fotos i tot. Les fotos qui te les fa? Les fan als circuits quan esteu corrent? Algun
sí,
càmera especial?
L'equip comptat amb un fotògraf i el fotògraf ens va fent fotografies durant tot el cap de setmana i la veritat és que n'hi ha gent molt, molt preparada per aquest treball.
Clar, perquè a més és complicat agafar-vos a la velocitat que podeu arribar a anar.
Sí, no, la veritat és que li dono moltíssim de mèrit el que fan. La veritat és que està suportant les temperatures que fa el circuit, quan plou, quan fa vent, està sempre allà, jo crec que és igual o més difícil que no el que fa el pilot.
Clar. Doncs un aplaudiment per ells, perquè la veritat és que gràcies a ells tenim aquests documents audiovisuals que ens permeten doncs, estar per un moment o traslladar-nos a aquest circuit on tu estàs corrent. Àlex, més cosetes. Avui et preguntarem moltíssim. Objectius de la temporada i a llarg termini.
Bueno, d'aquesta temporada intentar guanyar el Campionat d'Europa i com a llarg termini intentar seguir lluitant per arribar al Mundial de MotoGP.
MotoGP, és a dir, aquests que veiem a la tele?
Normal, així.
MotoGP, això com funciona? Un cop acabes 600 ja passes a GP?
No, un cop acabo 600 arribaria a Moto2, sí. Al Campionat d'Europa també,
sí.
I un cop això, si fes bons resultats, intentar arribar al Mundial de Moto2, que és just abans el pas de MotoGP, però ja Campionat del Món.
Vale. I això per quan seria aproximadament?
En un par d'anys, com a molt 3.
Déu-n'hi-do. I et veus competint amb aquests que veiem a la tele o els que veuen el motociclisme del nivell? Tu et veus allà?
Sí, la veritat és que sí. Sobretot ja, no a MotoGP, però pilots de Moto3 i Moto2 ja he competit amb ells, els he guanyat i, bueno, per diferents raons ells estan allà i jo estic encara al Campionat d'Europa, sobretot per part econòmica, però, bueno, continuarem lluitant i intentarem arribar on estan ells.
Em sembla, Àlex, que havíem parlat alguna vegada o t'havíem preguntat el tema econòmic, perquè, clar, vosaltres aneu amb patrocinadors o com funciona aquest món?
Home, pots pagar tu de la teva butxaca, però la veritat és que jo crec que, per lo menos en el meu cas, és impossible. I si no fos pels patrocinadors no podria estar on estic. I la veritat és que, bueno, estic superagraït a ells perquè si no, no podria fer el que més m'agrada. I, bueno, intentar continuar amb els resultats, que és el que a mi em demanen, i intentar lluitar per fer-ho el millor possible.
A més, compagines tot això amb el CAR.
Sí, la veritat és
ja que segueixes, estic estudiant. Sí, això t'anava a preguntar. Continues allà i ja heu començat o encara no?
Aquest any, com ja he acabat el batxillerat, no continuo al CAR i estaré estudiant a Vilanova. Però, bueno, sí, la veritat és que he estat 2 temporades allà al CAR. La veritat és que les facilitats que et donen són increïbles i, bueno, la veritat és que molt content de poder viure aquesta experiència allà.
I a més al CAR no tothom accedeix, és a dir, els privilegiats que sou bons són els que acaben fitxant i no oblidar que els estudis són importants. A veure, els esportistes teniu una vida... Tu et queda molt, encara, però hi ha una vida que a nivell esportiu s'acaba, tot i que en motociclisme potser és més que en altres disciplines esportives. Però, clar, has d'estar molt preparat a nivell d'estudis.
Sí, bueno, al CAR, com deies, només podem arribar els que estem al més a dalt de l'elit i la veritat és que, bueno, molt content que em concedeixin a mi la beca per poder estar allà. I després, sí, els estudis és com el segon plan B, sempre estan les motos per davant, però els estudis no s'han d'oblidar mai. I, bueno, la veritat és que jo ja tinc batxillerat, que jo crec que convencionar les motos és una cosa bastant difícil, i ara anem a por un cicle superior i a veure si continua així.
De què és el cicle superior? Ara vaig a tafanejar una miqueta.
De mecatrònica. No tenia un cicle més fàcil
Mecatrònica, sí, no, no, a veure, té sentit, eh? Mecànic, de què va?
Bueno, és una mescla una miqueta de mecànica i d'electrònica, i és com una miqueta de manteniment i tot, és, bueno, algo semblant a les motos.
Vale. I el fas a Vilanova d'un any o de 2 anys?
2 anys.
2 anys, o sigui, acabes de començar ara?
Sí. I... bueno, encara no ha començat.
Encara no has començat? La setmana vinent? Vale.
Sí.
Ah, sí, perquè els graus superiors acostumen a ser més tard.
A començar una miqueta més tard, sí.
Sí, sí. Escolta'm, i ja sé que és... a veure, jo ara estic parlant, però t'imagines d'aquí 12 anys que podries estar fent? O tens alguna aspiració a banda de... a nivell esportiu ja tenim clar que MotoGP i triomfar i que nosaltres gaudim d'aquestes victòries que vagis tenint. Però quan estem parlant d'uns de que arribis a 30 anys, t'has plantejat què voldries fer?
Bueno, si no arribés a aconseguir o ja se m'hagués acabat la temporada de les motos, doncs jo crec que, bueno, a lo millor sempre algo vinculat a les motos, encara que sigui en un equip com a director, com mecànic, com el que sigui, però jo crec que sobretot qualsevol cosa que em lligui amb les motos.
És a dir, tot enfocat al que portes tota la teva vida.
Sí, en el fons la veritat és que sí, perquè no he tingut una altra cosa.
Clar. Escolta, jo sé per una mica tenim en comú una persona que t'estima molt. Com menges tu? Perquè estàs molt primet i us fan comptar calories com altres disciplines. Quina és la teva dieta?
Bueno, no t'obliga ningú a estar prim o així, però sempre tens una petita avantatge de si estàs més fort i més preparat que l'altre rival, sempre tens aquesta petita avantatge. Llavors, has de jugar amb el màxim que puguis tu guanyar. Llavors, estem intentant sempre entrenar el màxim possible, estar millor preparats, i sobretot l'alimentació és una part molt important per això.
És a dir, que et cuides molt, et fas tu les dietes, te les fan des del CAR... Com funciona?
No, bueno, des del CAR ja te't fan les dietes i tot, i o sigui, tu només has de fer cas al que et diuen els professionals,
sí,
i només acatar i entrenar.
Vale. I ara que no estaràs al CAR, la mama, els papis?
Bueno, no, les mateixes dietes et serveixen.
Ah, vale, et serveix tot.
Sí.
És que jo sé que hi ha un amic cuiner que t'estima molt... que està desitjant que li portis per tot els llocs que vas a córrer, és a dir, que això sí. M'ho ha dit alguna vegada, que des d'aquí el saludem al Guillem de l'OMAM, que sé que teniu molt, molt bona amistat des de fa molts anys.
Sí, bueno, la veritat és que ens coneixem de fa temps, i ell com a cuiner és un dels millors del món, i la veritat és que l'aprecio molt.
Ell ja et dic que alguna vegada m'ha comentat, diu, a mi m'agradaria que em portés a l'equip. Jo ja li cuino jo.
Sí. Si arribo a MotoGP, a lo millor sí que li ficaré com a cuina d'un càtering.
Ostres, doncs, jo crec que el faries feliç, amb el que li agrada viatjar al Guillem, segur que li encantaria. Doncs, Àlex, se'ns ha esgotat el temps, ja han passat 15 minuts, t'he preguntat de tot, eh? La veritat és que ja em perdonaràs perquè he fet una mica de tafanera sobre la teva vida, eh?
Tranquil·la.
Doncs, Àlex, un plaer. De veritat que anirem parlant durant aquesta temporada. Esperem que la Covid ens deixi en pau i deixi avançar tot una mica. I també que em facis arribar tot el que vagis fent, que si algun dia tens alguna cosa a dir, que comptis amb nosaltres, al Penedès en Xarxa. I res, que molts ànims, molt de treball.
Molt.
I sort no te la desitjo, perquè sé que el treball portarà a que arribis on tu vulguis.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per fer suport i sempre estar animant amb el meu esport. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Àlex. Que vagi molt bé.
Adeu.
Adeu.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45, us oferim les notícies del Penedès en Xarxa. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
La setmana del vi català, la festa anual de la vinya i el vi, se celebrarà del 9 al 15 de novembre. En té més detalls la nostra companya Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. Del 9 al 15 de novembre tindrà lloc la primera edició de la Setmana del Vi Català, un esdeveniment que donarà a conèixer i promocionar els vins arreu de Catalunya. Amb voluntat de continuïtat i d'esdevenir també la festa anual dels vins catalans, està organitzat per l'Institut Català de la Vinya i del Vi amb el suport de les denominacions d'origen, que de forma compartida amb tot el sector, agruparà tot un conjunt d'activitats presencials i virtuals per tot el territori amb un gran objectiu comú, oferir un tast de la immensa varietat i riquesa del sector. La Setmana del Vi Català tindrà una programació oberta i participativa feta amb les propostes dels propis actors del sector, més les que organitzarà l'INCAVI de forma directa. El programa de la Setmana del Vi Català està dividit en 5 grans eixos, que són l'enoturisme, la gastronomia i la restauració, activitats comercials, cultura i vi i activitats divulgatives, i estarà més oberta a qualsevol proposta.
Canviem de qüestió per explicar-vos ara que Calafell retira bancs d'una plaça per evitar concentracions conflictives. Lourdes Meronyo, Domènec Ràdio, bon dia.
Bon dia. La plaça Alcalde Romeu de Calafell és un dels punts conflictius denunciat pels veïns per les concentracions conflictives de joves que, segons les denúncies, causen desordres. La policia local ha hagut d'acudir en diverses ocasions i també ha denunciat a persones per robatoris i tinença de drogues. Ara el consistori ha iniciat la retirada d'alguns dels bancs de pedra amb l'objectiu de reduir punts on puguin haver-hi concentracions de persones. A més, s'ha fet una poda intensiva dels arbres per evitar que hi hagi zones d'ombra. Els veïns havien denunciat precisament que les branques dels arbres impedien que els fanals il·luminessin la plaça. Els veïns lamenten que pel comportament d'un grup la plaça perdi bancs que haurien ser pel descans dels veïns. També temen que la mesura no sigui suficient per acabar amb aquest punt conflictiu, per la qual cosa demanen que hi hagi patrulles de vigilància. El consistori ja va incrementar la vigilància tant amb agents uniformats com de paisà.
Us expliquem ara que dissabte es programa la visita Olèrdola, una muntanya d'històries. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
De nou, l'activitat saludable a la natura i el coneixement del patrimoni es donen la mà al conjunt monumental d'Olèrdola, i és que aquest dissabte, 11:15 del matí, s'ha programat la ruta Olèrdola a una muntanya d'històries, organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es tracta d'una passejada guiada de 5 quilòmetres de recorregut pel parc d'Olèrdola, on es podran descobrir elements patrimonials interessants, com construccions de pedra seca, forns de calç o balmes que van ser ocupades a la prehistòria. Mentre es camina a prop d'aquests vestigis que ha deixat la història al nostre territori, es poden mirar excel·lents vistes panoràmiques del Penedès. Les places són limitades i el punt de partida de l'activitat serà l'aparcament a la porta d'entrada del conjunt monumental. Aquesta activitat no inclou la visita a l'interior del conjunt històric d'Olèrdola.
I acabem a Ràdio Vilafranca. El jurat de la quarta edició del Premi Anna Maria de Saavedra, convocat conjuntament per la Cultural Llibreria i Edicions i Propostes Culturals Andana, ha acordat declarar-lo desert. El jurat, format pels llibreters Quim Jubert i Jordi Romeu, l'editor Ramon Nadal, l'escriptora Berta Jardí i la professora Agnès Esquirol, guanyadora de la tercera edició del Premi, ha pres aquesta decisió després de valorar les obres presentades, algunes de les quals no s'ajustaven ben bé a les bases de la convocatòria. Amb tot, els integrants del jurat també han estat d'acord a encoratjar els autors participants de l'edició d'enguany a continuar escrivint i perseverant en el món de la literatura en considerar el seu potencial. El Premi Anna Maria de Saavedra, que té el suport de l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal, va néixer fa 4 anys amb l'objectiu de donar una oportunitat.
Dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, l'Havanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio.
M'agrada el blau de la mar.
A Cau d'Orella, dissabtes i diumenges, de 8 a 9 del matí.
Sons a Cau d'Orella, on l'Havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions, Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Canal 20, Ràdio Lèrdola presenta Rhythm is an Anger, el teu programa de música Remember. Totes els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Anger amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Són dos quarts tocats de 10 i aquest matí de divendres, dia que acabem la nostra primera setmana d'aquesta temporada 2020-2021, ens fa molta il·lusió aquesta retrobada amb la coach nutricional Astrid Barquer, que torna els divendres cada 15 dies al magazín. Astrid, bon dia.
Bon dia, i tant que ens fa il·lusió, eh? Això de fer-ho per telèfon no era el mateix, eh?
Costava.
Sí.
Això de no veure't i aquells retards, aquells petits retards...
Correcte.
No facilita la conversa.
Sembla que a poc anem tornant a la normalitat, entre cometes, però hi anem tornant.
Mica a mica anem aconseguint conviure amb la situació. L'Astrid, però, ha tingut una setmana dura i li notareu perquè va justeta de veu.
Correcte, sí, tinc la veu així una mica de carreter, que es deia abans, perquè això de fer classes amb mascareta, tot i portar 15 anys fent classes, mira que jo no soc de tornar-me fònica, però mira, sembla que m'està castigant això.
Avui, en aquest primer dia, en aquesta reentré, l'Astrid es proposa donar-nos claus i pistes per aconseguir dur a bon port hàbits i rutines saludables. Una mica sembla que estiguem després de Reis, no? Començant
sí.
Any.
Bon, nous objectius, no? Perquè després de 6 mesos d'una vida una mica estranya, sobretot els que tenim nens, no podien anar a l'escola, no? Havíem de fer 1000 històries per poder conciliar vida laboral i vida familiar. Sembla que aquest setembre és un nou gener i aquest any més que mai, no? Perquè tots en teníem més ganes que mai de tornar a la normalitat i de poder gaudir una mica més de temps lliure, potser, i de que els nens doncs també puguin ja treballar els seus hàbits i no estiguin tot el dia a casa, no? I aquest any potser també estem més conscienciats de salut, perquè amb tot això que està passant, sí que estem veient que verdaderament és important que estiguem sans perquè el nostre cos tingui aquest escut natural que ens protegeix sobre no només el coronavirus, sinó qualsevol virus, bacteri que hi hagi per allà i ens pugui fer emmalaltir. I aleshores us he portat avui una secció més de coaching de anem a veure quines coses hem de tenir en compte, no? Quins fets, quins tips hem de tenir en compte per poder marcar-nos nous objectius, perquè segur que molts de vosaltres, crec que ens ha passat a tots, ens hem hagut de descuidar una mica en aquest confinament.
I també el que passa és que una cosa és l'objectiu, la teoria, no? Vull millorar, vull introduir canvis, vull aprimar-me, vull menjar més saludable, vull cuidar més l'exercici, que l'he descuidat. Potser en el confinament més dur tots ens hi vam posar molt, però després en el desconfinament vam afluixar. Una cosa són tots aquests pensaments, aquests objectius, i l'altra és dur-los a bon port, a la pràctica. Aquí és on fallem, en aquest camí.
És on ens costa a tots, no? Costa la constància. Estar motivat i voler tenir un objectiu de salut ja és important i és el primer pas, però sembla ser que el que ens costa més a tots és ser constants, no? Esgarrapar aquells moments per fer-ho de manera diària o setmanal, depèn del que sigui. I això és el que en diem els hàbits, no? Llavors, per començar, quan ens marquem uns objectius concrets, no serveix el marcar-se un objectiu de manera generalista, no? Ha de ser això que us comentava, molt concrets i molt específics, i, és a dir, perquè m'entengueu, ho poso exemples, no? No serveix el vull aprimar-me, ha de ser una cosa molt més concreta, és a dir, a mi em sobren 8 quilos, per tant, vull aprimar-me 8 quilos, no?
No és fàcil, és així de concreta.
Sí,
costa més.
Després us en diré una altra, que és que no ho feu sols, no? Que a vegades potser tu sol no ets capaç de fer tan concret l'objectiu. Però sí que és veritat que si us vull aprimar-me en general, és com molt difícil, no? Cada dia pesar-te i veure quins mètodes haig d'utilitzar, quants dies a la setmana, quan haig de menjar. En canvi, si tens una mesura, si pots quantificar-ho d'alguna manera, primer pots agafar més consciència i segon saps bé quin resultat pots obtenir-ne i més o menys quan, perquè si no és tot tan ambigu que és molt probable que acabis defallint en algun moment, val? I després també altres exemples, no? Haig d'aconseguir dormir més, és un punt pendent que tinc, no? Doncs proposa't concretament. Si tu saps que cada dia t'has de llevar a les 7, vol dir que el teu propòsit no ha de ser dormir més, ha de ser anar-te'n a dormir a les 22:30.
Concretat al màxim.
Ha de ser concret al màxim, perquè si no és molt fàcil que no ho complim, perquè tenim moltes coses, rebem molts inputs i és molt complicat, no? No serveix, va, vinga, m'apuntaré al gimnàs. Serveix agafar aquest horari del gimnàs i dir, vale, doncs els dimarts, els dijous i els dissabtes aniré a la classe dirigida a les 8. Vale? Llavors, l'objectiu al que hem d'arribar ha de tenir un fi concret per poder saber com i si estic anant pel bon camí. O sigui, ja no només a l'hora de marcar-se, sinó també a l'hora d'anar-ho fent, hem d'intentar poder anar-nos avaluant el procés per veure si anem bé o no. Potser ens hem marcat un objectiu massa ambiciós i l'hem de reduir, o millor no. Però només al tenir un objectiu concret sabrem si realment podem arribar a bon port o no.
Per tant, podem modificar, no?, sobre la marxa, si ens hem passat d'ambiciosos.
Sí, sí.
No passa res de reconèixer i rectificar. Doncs, mira,
correcte.
No puc arribar aquí, però mig camí sí que m'ho puc permetre.
I, de fet, és un altre tip que us volia comentar, que és el ser flexibles, no? Si tens una barra de ferro i la pressiones molt per un cantó i per l'altre, per les puntes, arribarà un moment que s'arribarà trencant, no? I les pressions les tenim a la vida, i més en els moments en els que vivim, on tot costa molt més per tots els protocols i processos que hem de seguir. Per tant, intenteu ser d'un material més flexible on, si et tens molta pressió, et puguis doblegar sense arribar a trencar-te. I amb el trencar-te em refereixo que defallim. I moltes vegades ens passa de, ui, no ho he aconseguit, doncs ja començaré el mes que ve.
Sí, això passa, mira, amb l'exemple del gimnàs que posaves abans, no? Si t'havies plantejat dilluns, dimecres i divendres. Aquell dilluns, per A o per B, no hi has anat. I aleshores, en comptes de dir, vinga, dimecres, reprenem, dius, mira, és que aquesta setmana ja està perduda.
Ja ho he fet fatal i ja ho faig dilluns que ve.
Ja començaré bé, ja perds tota la setmana.
Això ens passa molt a l'ésser humà, no? I ens passem la vida esperant. Vale, m'espero a la setmana que ve, m'espero a quan tingui vacances, m'espero a quan em jubili. I se t'ha passat la vida i només has esperat, no? Per tant, ara o ara, si no has pogut fer-ho i estàs a dimecres, dijous segueix igual com tenies planificat el planning. No t'esperis de dilluns que ve, perquè sempre, Sílvia, amb les vides que portem, sempre tindrem imprevistos i sempre hi haurà alguna setmana que no sortirà bé. Per tant, sigueu flexibles. Si no surt bé, no passa res. L'endemà sortirà millor i si no, tampoc no passarà res. Però l'important és viure-ho en el dia a dia, no? Si ens proposem sortir a córrer 3 dies a la setmana, està bé que ens proposem dilluns, dimecres i divendres com a objectiu per organitzar-nos, sobretot. Però si el dimecres no has pogut sortir i el dijous et ve bé fer un petit canvi, doncs el canvies, flexibilitat. Que no, doncs no passa res, però divendres segueix sortint igual, no? O sigui, és aquesta idea de la flexibilitat.
Hem començat amb aquesta primera clau, marcar-nos objectius molt i molt concrets.
La segona, ser flexibles.
Siguem flexibles. Què més?
La tercera, menys és més. Això que m'agrada tant a mi del minimalisme.
Bona,
no?
Màxima.
Saps què passa? Que tot requereix molta energia. Sobretot fer canvi d'hàbits requereix una energia brutal. Llavors, vivim en uns moments on en tenim poca energia, sobretot els que hem seguit treballant durant el confinament. Llavors, jo que, ja ho sé que hi ha moltes coses pendents que tenim a la vida, però proposa tant menys, però que puguis arribar a fer-les. Perquè si no, a vegades la llista és tan llarga que no ho aconsegueixes mai, i això és el que provoca més frustració i fa que no aconsegueixis ni tan sols una. En canvi, si te'n proposes una o dues en lloc de cinc, és més probable que les aconsegueixis. Un cop ja estiguin assolides i les hagis consolidat com a hàbits, aleshores proposa tant menys. I això, i hi ha un llibre d'aquests empresarials que t'explica, no? Fes una llista de 15 coses que voldries canviar de la teva vida.
Ui, 15 són moltes, no?
I d'aquestes 15, agafes les 5 primeres i et proposes canviar-les. Les altres 10, elimina-les de la teva ment.
Directament.
Val? És a dir, mai podrem fer tot allò que volem, sobretot si som persones ambicioses. Menys és més, menys coses, però més ben fetes. Si les aconsegueixes, i sobretot a curt termini, aleshores ja en podràs seguir fent més. Però només a prioritzar i sintetitzar molt.
Per naturalesa sembla que siguem de màxims, no? Que si t'hi poses, ho vols fer ben fet i a totes.
No, i saps què passa? Que a nivell de màrqueting això és molt als Estats Units, eh? Però la gent et ven que hi va haver-hi una cosa a la meva vida que em va fer canviar de cop i des d'aquell dia, no?
Aquell clic
i ja... I això és molt poques vegades que tens un clic a la vida. En general és, porto com 5 anys madurant aquesta idea i al final arriba un moment que cada vegada vaig deixant de fumar, vaig fumant menys fins que arriba un dia que ja aconsegueixo deixar-ho del tot, però si estàs fotent 2 paquets al dia, molt probablement no podràs deixar de fumar de cop. No hi ha miracles, no hi ha solucions. Som gent d'hàbits, per tant necessitem fer-ho progressivament. I se'ns ven tant aquesta idea de que un dia vaig fer el meu canvi radical de la vida que ens pensem que tots ho podem fer així. I això requereix una energia bestial i haver de descuidar moltes altres coses del nostre entorn que moltes vegades tenim obligacions i no podem fer-ho, no ens podrem centrar tota l'energia a fer aquell canvi. Per tant, és millor menys i més ben fet i sobretot fer-ho progressiu. No us desanimeu perquè canvis de cop molt poques vegades i amb molt poques persones tenen èxit.
Aquesta tercera clau, menys és més, anem per la quarta.
Avaluem els resultats, val? Això és perquè no només ens hem de proposar i ens hem d'exigir, sinó que realment hem d'avaluar durant el procés com anem. Necessitem ser conscients de com estem anant per agafar-ne consciència, però també per anar veient si anem pel bon camí, com us comentava abans, no? I per mi, el millor per avaluar aquests resultats és anotar-ho, plasmar-ho d'alguna manera per escrit en algun lloc. Pots utilitzar un Excel que t'has creat i anar-hi posant verd o vermell segons ho fas. Pots utilitzar alguna aplicació del mòbil, no? Hi ha una que es diu Habitalia, que funciona bastant bé i és gratuïta. Pots fer-te un quadre a la nevera, com amb les tasques dels nens que els hi fas per aconseguir la paga setmanal o no, no? És a dir, la qüestió és que puguis plastificar d'alguna manera aquests avenços i això ens servirà o bé per animar-nos de dir, va vinga, ho estic aconseguint, ja sé que està més lluny del que voldria perquè voldria ja perdre 10 quilos, però potser necessito 6 mesos o 8, no? No els puc perdre en 3 setmanes o 2 mesos. Doncs si tu vas veient aquestes millores és més fàcil el camí i després també si veiem que no ho estem complint, posar-nos les piles, no? Perquè llavors potser et dius, és que sóc un desastre o és que això que estic fent, no? Aquest servei que estic pagant no funciona. Funciona, no
clar,
és que no funcioni.
Clar, et pot frustrar, no?
Clar.
Si realment
és senzillament
no ho estàs assolint.
Que necessites més temps i en el quadre estàs veient que si no estàs complint els tips que has de fer per aconseguir aquest objectiu, no ho aconseguiràs mai. No és que siguis un desastre, és que has de canviar l'estratègia i punt.
Doncs sense manies, allà a la nevera, els nostres resultats ben visibles. Què més tenim en compte?
Cinquè punt. No ho feu sols si podeu. Som un animal de viure en societat i va molt bé poder-ho compartir. Val? Hi ha un llibre que és d'un cardiòleg que havia sigut el degà de la Universitat de Girona, de Medicina, que va escriure un llibre que es diu M'hi veig en cor. I en el llibre comenta una anècdota molt curiosa, que és que totes aquelles persones que volien deixar de fumar i ho compartien al Facebook, no? En aquelles èpoques de Facebook més popular, i ho posaven, no? A partir d'avui deixo de fumar o ja he aconseguit no fumar ni una cigarreta, realment eren molt més exitoses que les persones que ho vivien intrapersonalment només per ells i no ho compartien amb els altres, no? Perquè quan volien caure en la temptació de tornar-se a fumar una cigarreta i sortien a fora de la feina, tenien por de que algun company de feina que hagués vist el Facebook li digués, ostres, però que no havies dit que deixaves de fumar, no? Si estaven en una cafeteria, si passés algú que els coneixia, no? Ostres, que no ho havies, no? Aquest compromís social, no? Dir, ostres, no vull quedar com una persona involuntariosa o incomplidora, no? Va, m'ho havia proposat, doncs haig de complir. Doncs aquest compartir-ho t'ajuda a complir-ho, no? Aleshores, va molt bé, o anar amb un professional amb qui ho hagis de reportar, no? Que a vegades, moltes vegades els coachs fem això, no? No t'obrim la caixa de Pandora, però aquest simple fet de poder ordenar-te les idees i després venir i reportar-les, no? I dir, doncs mira, això ho he aconseguit, això sí, això no, no? Doncs això t'ajuda a generar una constància i haver-ho de complir, perquè hauràs de passar, no?, factura, diguem, amb algú. O el que va molt bé també és poder-ho fer en parella o en comunitat, perquè els dies que estàs molt cansat o que estàs molt frustrat o que estàs desanimat, sempre hi ha un altre que t'estira, no? És a dir, si jo vull sortir a caminar 3 dies a la setmana i em proposo a les 6 del matí, tindràs son algun dia i estaràs cansat.
Segurament.
Però si tu has quedat amb algú a les 6 i 10 a baix de casa teva,
hi ha un compromís.
Hi haurà un compromís i et costarà més dir-li: escolta, que em fa mandra llevar-me. Si no tens una excusa, acabaràs sortint. I després, quan hi seràs, t'ho passaràs bé i estaràs orgullós, no?, d'haver-ho fet. Doncs fer-ho en societat, fer-ho en parella, fer-ho en comunitat, ajuda molt més, perquè on tu no arribes, arriba l'altre, i al revés, no? I tu podràs animar també aquella altra persona en els seus dies de fallida.
I aleshores què fem, per exemple? Vull aprimar, doncs ens aprimem tots dos a casa, o vull fer més
exercici, ajuda, fem plegats. Perquè, òbviament, si tu t'estàs menjant un puré de verdures i el del teu costat s'està fotent una pizza, això no ajuda massa.
És molt dur.
És molt dur, però si no, el que us comento, no? Poder anar amb un professional, no?, que t'ajudi i que et doni unes eines, i després anar i dir: ei, sí, les he complert, i mira, he baixat tants quilos, no?, aquest report ens ajuda moltíssim, no? I, bueno, és com... l'exemple és molt diferent, no?, però les persones alcohòliques, per exemple, que tenen una dependència, aquest grup, no?,
els grups d'autoajuda
funcionen bé, perquè comparteixen entre tots, uns amb els altres ajuden, i el anar allà i dir: ei, porto pues 360 dies, no?, sense beure alcohol, estic a punt de complir un any, i que tots t'animin, doncs això ens anima, no? Hi ha una part d'ego que forma part de la nostra persona, i som un animal social que necessitem, doncs, rebre un reconeixement dels altres, i tot això són punts que ens sumen a la nostra motivació. I aquesta motivació és el que ens ajuda a complir-ho, a seguir i a ser constants, que és el que de veritat consolida l'hàbit, la constància.
La motivació és el motor, no?, que hi ha darrere,
sí,
d'aquestes ganes de canvi.
Correcte, i moltes vegades no ve només intrínseca. Has de treure-la de motius extrínsecs, i aleshores fer-ho en comunitat t'ajuda a que hi hagi aquesta part extrínseca, no? Perquè si no, si estàs molt desanimat, costa molt motivar-te tu sol, encara que tinguis eines per fer-ho, no?, d'autoajuda i això. Al final, que algú t'ajudi des de fora és molt important.
I sisena clau?
Sisena clau és canviar una miqueta aquesta mentalitat per arribar al nostre objectiu, que això als occidentals ens costa molt, no? És a dir, si et vols aprimar, quan estiguis a punt de menjar quelcom que no et convé, el que has de pensar és: una persona saludable es menjaria això? És a dir, això no ho estic fent només perquè em vull aprimar. Ho estic fent perquè jo vull ser una persona sana. Una persona sana actuaria així? Una persona sana estaria veient 3 capítols seguits de la sèrie i faria que demà anés cansat a la feina, no? Una persona... O sigui, anar-te fent aquestes preguntes...
Aquella vagueta interna...
Aquella vagueta interna, no?, que et diu: estàs realment tenint una actitud... O sigui, ja no és només avaluar el resultat, sinó avaluar la teva actitud, que és el que et convertirà en una persona sana. No et convertirà en una persona sana tenir 10 quilos de menys. Et convertirà en una persona sana al menjar millor, que t'haurà fet com a resultat i conseqüència aprimar-te 10 quilos. Però en realitat hauràs canviat un hàbit i ara estàs sent una persona que menja saludable amb continuïtat. I és això el que tu busques, ser una persona d'un tipus, no? En aquest cas que parlem de salut, ser una persona saludable, no el resultat i prou. Perquè els 10 quilos els pots perdre i després els pots guanyar. Pots deixar de fumar i pots recaure, no? Pots estar una temporada tenint una mitjana de 7 hores de son i després se't pot desmarxar. El que de veritat et farà el canvi és convertir-te en una persona que li agrada dormir bé i que es lleva descansada, que hi troba valor en anar a dormir d'hora i no està perdent temps amb les pantalles, no? Que li dona valor en el estic menjant saludable perquè em senta millor, no només per tenir millor qualitat de vida, sinó perquè realment ho estic gaudint. I això és la mentalitat. Encara som de la mentalitat de: avui em menjo un croissant perquè me'l mereixo. I aquí és on paquem, és on...
Caiem de quatre potes,
és on hi caiem de quatre potes, exacte.
Aquesta compensació... I aquest és el més complicat, el més difícil de fer.
Sí, aquest és el canvi de mentalitat que en els occidentals, com us deia, ens costa tantíssim, perquè estem molt exposats a emmirallar-nos en altres persones on només els hi veiem els resultats, però en realitat no ens expliquen el camí i com ha costat el camí, no? I quan només veus els resultats i només pretens arribar als resultats que copiem d'altres persones, que som una societat que ens fixem molt amb els estereotips, està tot molt estereotipat, en el món de la salut malauradament també passa, no? Doncs això és el que ens provoca i ens genera més frustracions, i el que nosaltres hem de fer realment és dir no, jo vull ser una persona saludable independentment d'aquests estereotips externs que jo veig, no? És per mi i perquè em sento bé i perquè jo ho vull aconseguir o perquè jo vull donar bon exemple als meus fills o etc.
Comencem aquesta temporada amb molt bon peu, amb aquestes 6 claus per aconseguir introduir uns hàbits, una vida més saludable, i a partir d'aquesta setmana, cada 15 dies, els divendres, tindrem amb nosaltres la coach nutricional Astrid Barquer ajudant-nos en aquest camí. Gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Fins d'aquí 15 dies.
Per no sentir que m'he estat qui t'esperen. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere algú. Corro per l'energia que em fa venir cap a tu. Corro sota la pluja. Pensaré que és millor deixar-te l'endur.
Hi ha com una veueta que et diu segueix-lo de prop, i una que no t'escoltes que et diu bé a poc a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser si s'escapa és
perquè jo el pugui atrapar.
Corro sota la pluja, rere aquell record amb dos, que potser encara guardes en algun record al cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur.
On hem d'arribar i veure clar els teus ulls si el record segueix allà. Corro perquè ja arribi el moment de descansar i saber si ho fas.
El Pere Almendárez ja ens ha avisat que avui plourà, potser acabareu corrent sota la pluja com canta l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxien. Amb ella arribarem a les 11, notícies, una breu pausa i seguim fent una mica de balanç d'aquesta primera setmana de curs escolar. Avui és divendres i volem acabar la nostra primera setmana amb un petit regal. Tenim un parell d'entrades pel circ Reluy Legacy, que està aquests dies instal·lat a Sant Sadurní, per la funció de demà dissabte a les 7 de la tarda. Si hi voleu anar, només cal que feu un truc, que sigueu ràpids al 93-827-2626, i aquestes dues entrades per la funció de demà a les 7 al Reluy Legacy a Sant Sadurní són totes vostres.
Deixar-te marxar. Thank you.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca.